Les dues, segon hotel suís de la setmana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Miguel González y Aleix Coc, Aleix Coc y Nico del Monte, Nico del Monte y Miguel González, Miguel González y Fernando Pajarero, Fernando Pajarero y Nico del Monte, y per últim, Fernando Pajarero i Mariano Konig. Sis parelles de centrals diferents en 25 jornades. Entre lesions de llarga durada, molèsties, sortides de jugadors i arribades, el Sabadell 2018-2019 encara no ha donat la tecla amb la dupla que ha de comandar l'eix de la defensa. L'any passat recitàvem de memòria els dos laterals i els dos centrals. Aquesta campanya està costant més i l'equip se n'està ressentint. Contra el Villarreal B, infortunis al marge, els de Quico Ramírez van tornar a signar una bona actuació defensiva a l'estadi. Icònic, l'últim en arribar, va aprovar l'examen amb nota. Diumenge hi haurà una nova revàlida a la Dani Jarque de l'Espanyol B. Entre la porteria i la línia defensiva, totes les mirades estaran centrades en aquesta zona del camp i els 8 gols rebuts en els darrers dos desplaçaments. De moment, l'equip segueix amb el mal d'altura quan es posa per davant en el marcador. I d'això també en parlarem avui a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, el Toni González. Quan vulguis, Toni.
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem un informe de l'Adrián Arroyo destacant precisament això, les dificultats del Sabadell per gestionar avantatges en el marcador. També el polèmic partit del filial contra les franqueses que va acabar a moments de tensió. A la segona part del programa ens visita la gent del Sabadell Rugby Club després de guanyar el seu primer derbi de la història contra els Carboners i en el tram final bàsquet en cadira de rodes amb el triomf per la mínima del global a Cadis.
I fora de l'hotel?
Torna la Champions i ho fa aquest vespre amb la visita del Barcelona a l'Olímpic de Lyon. Els blaugrana porten 3 anys sense guanyar a domicili en una eliminatòria de Champions. Serà a les 9 de la nit, mateixa hora que comença el Liverpool-Bayern. Més coses, el president de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciat un nou format de la Supercopa d'Espanya a partir d'aquest mateix any. Si ho aprova l'Assemblea, aquesta competició es convertiria en una Final Four, atenció, amb semifinals i final i amb una única seu. Rubiales també ha avançat que l'edició d'aquest 2019, ara ho escoltarem, es disputarà fora d'Espanya. Ahir es va tancar la 24a jornada de primera divisió amb la victòria de l'Atlètic de Bilbao a l'Alcoraz. Els de Gaizka Garitano en van tenir prou amb un solitari gol de penal de Raúl García en el minut 19 per sumar 3 punts que els deixen onzens en 30. El Huesca, en canvi, segueix cué a 6 de la salvació. En bàsquet encara cueja el final polèmic de la Copa. L'ACB, atenció, ha retirat les llicències federatives dels jugadors del Real Madrid, Felipe Reyes i Facundo Campazzo, a petició dels àrbitres de la final. Segons avança la cadena SER, l'ACB ha pres aquesta decisió disciplinària després dels insults que van proferir tots dos als col·legiats i que es van reflectir a l'acte arbitral. I un últim apunt, la gimnasta nord-americana Simone Biles i el tenista serbi Novak Djokovic han estat guardonats amb els premis Laureus, als Oscars dels esports, com a millors esportistes del 2018. La gala d'ahir, celebrada a Mònaco, també va premiar la selecció francesa de futbol com a millor equip, després de guanyar a Rússia el seu segon mundial.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barça, abans del partit d'aquesta nit.
Estamos preparados porque llevamos tiempo esperando este partido y estamos presionados porque sabemos la ilusión que tenemos todos y tiene nuestra afición por... No voy a decir por ganar la Champions, porque supongo que el Olympique de Lyon también tendrá la misma ilusión, sino sobre todo por pasar esta eliminatoria y ir dando pasos.
Y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
La próxima Supercopa se jugará fuera de España de nuevo. Y elevaré a la próxima asamblea de la federación un nuevo cambio de modelo para que haya una Final Four, donde los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de la Liga puedan enfrentarse.
I a les xarxes socials.
Avui ens mirarem una mica al Malic a Ràdio Sabadell i destacarem el cartell que hem fet públic a les xarxes socials. Recordeu, dissabte a 6:15 de la tarda, retransmissió en directe des d'Itàlia de l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. Horizonte de Catània, Astralpool Natació Sabadell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Passen 5 minuts i mig del punt de les 2 del migdia. Encetem avui l'Hotel Suís de dimarts 19 de febrer del 2019. Encara amb aquesta ressaca del regust agredolç que ens va deixar el punt de diumenge passat contra el Villarreal B. Una bona actuació de l'equip, tacada per aquesta dificultat en les darreres jornades per mantenir marcadors a favor. Ara en parlarem d'aquesta qüestió, com us dèiem, amb l'informe de l'Adrián Arroyo. Abans, però, toca parlar també d'una de les notícies positives del partit. No tot són males notícies. Segueix el Centre d'Esports buscant tocar la tecla dels centrals, com escoltàvem a l'inici del programa, i qui ha presentat candidatura després del seu bon debut contra el filial groguet és Mariano König, l'últim en arribar. El jove futbolista cedit pel Sevilla Atlético va fer parella de centrals amb Fernando Pajarero i, com dèiem, ho va fer prou bé, tenint en compte que els dos no es coneixien, que tots dos van arribar al mercat d'hivern i que König, després també l'escoltarem, arribava en unes condicions físiques justes a aquest partit. Un Mariano König que valorava i valora molt positivament la seva estrena, tot i l'una a un final, i creu que no era papereta senzilla adaptar-se tan ràpidament com ho van fer.
Somos dos, lo que tú dices, dos jugadores nuevos. Es difícil al principio, porque encima es una posición, o sea, es un sitio complicado. Encima yo soy joven, él ya tiene un par de añitos, tiene más experiencia y nada, me llevo bien con él. Hay buena comunicación, buen feeling y lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido.
Doncs la veritat és que bastant bé, com ho dèiem, un Mariano König que arriba per reforçar aquesta línia defensiva del Sabadell després de la lesió de l'Aleix Coc de llarga durada, la sortida de Williams Velázquez i també les molèsties musculars de Miguel en les darreres jornades. Un centre d'esports que està patint molt en aquesta zona del camp, especialment a domicili. A casa doncs està donant la talla en els partits, no s'està guanyant, és cert, en els dos últims duels a la Nova Creu Alta, però s'ha puntuat contra els dos primers classificats. Per tant, per aquest motiu, el jove jugador argentí dona per bo el punt que es va aconseguir.
Villarreal es un equipo que siempre juega de esta manera. Son jugadores todos, o sea, están hechos para llegar a primera división, y el que no, que se busque salida para fútbol profesional. Entonces su fútbol es fútbol de calidad, con la pelota todo el rato, te gastan porque tienes que correr detrás de la pelota todo el rato. Pero bueno, hemos sabido defender bien, estar juntitos, aprovechar nuestras ocasiones. Lástima que luego nos han empatado en una jugada, como tú dices, así desprevisto, pero bueno, 1-1 y hacer valer el punto la siguiente jornada.
I com us dèiem, un Mariano König que s'havia d'estrenar el diumenge anterior contra l'Ontinyent, però com ja vam explicar en antena al Sabadell en joc, al final no va ser així i tots sabem també com va acabar la pel·lícula al Clarion, amb aquell dolorós 3-1. Ell mateix també explica per què va prendre la decisió d'ajornar juntament amb Quico Ramírez una setmana el seu debut amb la samarreta arlequinada.
Hablé con el míster pel dia de l'Ontinyent, jo le dije, a ver, que ganas no me faltaban, pero que yo también tengo que mirar por el equipo y vamos, decirle que no estoy aún al 100%, me llevaba mucho tiempo sin jugar, salía de lesión y todo eso, y nada, hoy me ha llegado la hora y listo, jugar y a competir.
Doncs un Mariano König que va competir, ho va fer prou bé en línies generals i que també es va entendre prou bé amb Fernando Pajarero, això sí, protagonista involuntari, el malagueny, en el gol de l'empat del Villarreal B. Una acció de mala fortuna totalment que va deixar en un segon terme el bon partit d'Àlex de l'Alcoyano. Un Fernando Pajarero que també explicava com havia viscut aquesta acció, que de veritat des de dalt en directe doncs va costar de veure en un primer moment.
Una jugada desafortunada en la que el lateral derecho ha llegado a la línea de fondo, la ha puesto rasa y era una jugada simple, fácil de sacar, lo único que porque ha pegado en ese bache de césped, ese boquete que había ahí y ha pasado por encima del pie y se ha encontrado, pues bueno, ha llegado uno de ellos a la línea de portería y la ha empujado.
I en la línia del que dèiem al principi del programa, Fernando Pajarero ha jugat ja 3 partits i els 3 amb companys diferents a l'eix de la defensa. Miguel, Nico del Monte i diumenge passat Mariano König. Traient aquesta jugada puntual, la defensa va tornar a transmetre una sensació de solidesa, o la sensació de solidesa dels últims duels a casa, i d'aquesta manera també assegura Pajarero que es van treure l'espina d'una setmana abans al Clariano.
Tenían defensivamente no estuvimos bien, yo personalmente tampoco, y bueno, teníamos esta oportunidad para quitarnos esas penitas y ser sólidos en la parte de atrás contra un equipo que, bueno, que son jugadores elegidos de todo el mundo, que van primero o segundo ahora, pero como bien dice, hemos intentado de estar bien defensivamente. Mariano y yo creo que nos hemos entendido bastante bien, un chaval joven con experiencia. Y yo creo que en general todo el equipo ha estado bien, ¿no? Defensivamente, hemos corrido todo como algo y bueno, se ha reflejado.
Doncs es va reflectir amb aquest empat del centre d'Esport Sabadell contra el Villarreal B, amb aquesta acció, com dèiem, de mala fortuna. I ara, si ens ho permet també Miguel González, perquè estava tocat amb aquestes molèsties físiques, el repte de la parella de centrals Koenig-Pajarero serà traslladar aquesta solidesa defensiva on més li està costant al centre d'esports, lluny de la nova Creu Alta. La primera oportunitat, recordem-ho, diumenge a les 12 del migdia a la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià contra l'Espanyol B, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I la part negativa, sens dubte, del partit contra el Villarreal B va ser tornar una mica al dia de la marmota. Ni 10 minuts mal comptats li va durar l'alegria al centre d'esports Sabadell. L'equip va estar en la línia, com dèiem, de les darreres jornades a l'estadi en defensa, però en 3 de les últimes 4, en general, doncs els avantatges en el marcador han durat més aviat poc. Ens ho amplia en aquest informe l'Adrián Arroyo.
El Sabadell és l'equip de tot el grup 3 de segona B que més minuts ha anat perdent en el que portem de Lliga. Dels 2.250 minuts jugats fins ara, ha anat per darrere en el marcador un total de 658, 5 més que el segon en aquest rànquing, el Conquense. 658 minuts amb derrota momentània a l'Electrònic, xifra contraposada amb els 354 minuts de joc amb el centre d'esports guanyant. En les 7 primeres jornades, el Sabadell de Toni Saligrat va començar perdent tots els partits, incloent-hi el de la remuntada contra l'Espanyol B d'ara fa just una volta. No va ser fins la jornada 8 al Camp de l'Ebro que els arlequinats es van posar per davant en el marcador. En total, de 25 partits, només en 11, el conjunt sabadellenc ha aconseguit fer el primer gol del partit i no sempre ha estat suficient per guanyar. Només en 6 d'aquests 11 partits ha succeït això, a la resta 2 empats i 3 derrotes. Això sí, des que ha arribat Quico Ramírez, el Sabadell sempre és el primer en fer gol. Només un partit va acabar com va començar, el Sabadell 0, Atlètic Balear 0. A la resta, sempre el primer gol ha estat celebrat per l'afició arlequinada. El problema és que gairebé mai s'ha sabut administrar aquest avantatge. Diumenge passat, minut 63 de partit.
Néstor amb l'esquerra al llançament, atura el porter, rebot Néstor, gol, 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 gol.
I tan sols 9 minuts després succeïa això.
Juga precisament el filial Groguet, està guanyant el Sabadell 1-0.
És que Sabadell sempre li ha marcat aquí al Villarreal ben partits a la nova Creu Alta.
La centrada és de la dreta, gol! Doncs la centrada no l'ha acabat de tocar ningú i en línia de gol Rubén Mesa, que gairebé només havia d'apartar-se si no volia marcar. Empat al Villarreal B.
9 minuts va durar l'alegria i no era cap novetat. Una setmana abans, entre el gol de Pol Ballesteros i l'empat de l'Ontinyent, només van passar 7 minuts. I 15 dies abans, al miniestadi, 7 minuts entre la Diana d'Arturo i l'empat de Carles Pérez pel filial del Barcelona. Encara amb Toni Saligrat a la banqueta, també van haver-hi dues situacions similars. Al camp d'esports de Lleida, el conjunt arlequinat es va avançar, però 14 minuts després empatava Juan Tortuño. I un parell de minuts més tard, l'equip, aleshores entrenat per Gerard Albadalejo, li donava la volta al partit. L'altre precedent és el de la jornada 12, a l'Antonio Puchades de Paterna. 5 minuts van passar entre el gol de Pedro Capó i l'empat del València Mestalla. De fet, per ser més curosos, fins i tot en una d'aquestes 6 victòries que dèiem després de fer el primer gol del partit, també va passar el mateix. Al Sabadell 2, Hèrcules 1, Antonio Domínguez va avançar els arlequinats i Samuel va empatar pels alacantins només 8 minuts més tard. Aquell cop, però, Néstor Querol va fer el definitiu 2-1 per deixar els 3 punts al temple. En total, doncs, 6 precedents, amb el Sabadell fent el primer gol del partit i veient com en menys d'un quart d'hora el rival aigualia la festa, deixant sense efecte l'avantatge arlequinat. Si en les primeres 7 jornades el Sabadell tenia el repte de fer el primer gol del partit, ara aquest punt ja s'ha corregit, però la gestió dels marcadors favorables és la nova assignatura pendent de l'equip.
Doncs escoltàvem aquest informe de l'Adrián Arroyo comentant precisament això, el poc temps que li està durant al Sabadell el fet d'estar per davant en el marcador en les últimes jornades. Contra el Villarreal B tan sols van passar 10 minuts, des del gol de Néstor Querol de penal, en el rebot del penal, fins al gol de Rubén Mesa, que situava aquest 1-1 definitiu. Abans de fer una aturada per publicitat, també comentar un parell de notícies que hem sabut avui relacionades amb el centre d'esports Sabadell. La primera, la confirmació de l'horari calendari de la propera jornada a casa, que serà la 27a. Recordem que la de l'Espanyol B és la 26a, la 27a, la d'aquest derbi arlequinat entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportivo Ebro, que s'havia de disputar, si no passava res, doncs el diumenge a les 5 de la tarda. Ja us vam comentar en directe al Sabadell en Joc, doncs, que s'estava estudiant la possibilitat d'avançar a dissabte o a diumenge al migdia aquest partit. Finalment serà el diumenge 2 de març a les 12 del migdia aquest Sabadell-Ebro, per un motiu ben concret, per la celebració de la Rua de Carnaval. Per tant, per afavorir també l'assistència dels més petits a l'estadi, doncs s'ha situat aquest horari, aquest partit entre el Sabadell i l'Ebro, a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta. I un últim apunt també que hem conegut avui: aquesta renovació de l'acord de patrocini entre el Centre d'Esport Sabadell i DAM fins l'any 2021. S'ha ampliat el vincle entre totes dues parts, com bé ha fet oficial avui al Twitter del Centre d'Esport Sabadell. Passar un minut i mig del punt d'un quart de tres de la tarda, fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí a l'Hotel Suís.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
En directe aquí a l'Hotel Suís d'avui, dimarts 19 de febrer del 2019. No deixem el futbol, sí que tanquem l'apartat a mitja, Centre d'Esport Sabadell, i ara m'entendreu el perquè, però anem a parlar de segona catalana, perquè aquest diumenge a 11:45 del migdia el Municipal de la Creu serà l'escenari del derbi de segona catalana entre la Sabadellenca i precisament el Sabadell B, un duel que el conjunt taronja encararà amb aires de revenja després de la maneta dels arlequinats de la primera volta a Olímpia. Ara bé, els de Jesús Rueda Betis arriben al derbi, aquest cop sí, en el millor moment possible. Són l'equip més en forma de la categoria després de sumar 19 dels últims 21 punts en joc. L'última victòria, diumenge, al camp del Cué, al Roda de Ter, per 2-3. Un Betis que creu que la gran dinàmica dels seus homes és fruit de saber aguantar en els moments més crítics.
El equipo está sabiendo sufrir, lo está haciendo todo bien. La verdad, ya llevamos dos semanas también. La semana pasada nos expulsaron a un jugador por doble amarilla y bueno, esto nos pasaba dos meses atrás y acabamos perdiendo el partido. Entonces yo creo que el equipo está bien, está completamente entero para el derbi y bueno, también hay que ver el rival que tenemos delante esta semana, que va a ser muy difícil.
Contra el Cué, els taronges van quedar amb 10 homes per l'expulsió de Marc Duran quan encara faltava mitja hora de joc. Malgrat això, dos minuts després, la sabadellenca marcava el gol que pràcticament sentenciava aquest partit.
Jugar media hora con un jugador menos y ellos, que la verdad que apretaron, pues nos pusieron las cosas difíciles. Tuvimos ocasiones para sentenciar el partido y que llegara el 1-4, no supimos realizarlas y bueno, al final acabamos sufriendo, pero yo creo que el equipo jugó bien, estuvo bien asentado y yo creo que el resultado es justo y pudo ser más amplio.
I després de patir molt durant la primera volta, els homes de Betis són ara 12ens i 8 punts per sobre d'aquesta zona calenta. El Sabadell B, en canvi, és 8è. Ara bé, del primer al 9è només hi ha 6 punts de diferència. Per tant, tot molt apretat i un filial arlequinat que portava una ratxa similar fins a aquesta darrera jornada. Els de Pablo Becerril van caure a Olímpia per 0-1 contra les franqueses, però lamentablement l'aspecte esportiu va quedar en un segon pla. Abans de tota aquesta polèmica, que ara us expliquem, el porter visitant Toni Jiménez, fill del mític Toni Jiménez Sistachs, va ser el gran protagonista després de parar tot el que està escrit. Cap al final, un cop de cap de Samaniego es va trobar de nou amb el porter. La pilota va tocar el travesser i després hi va haver el dubte de si va botar o no a dins de la porteria. La pilota, la tensió, va saltar en aquell moment entre les banquetes amb una baralla entre jugadors i entrenadors que va acabar amb 3 expulsions, 2 a les franqueses i una pel filial del Sabadell B, la d'Arnau Rubió. El tècnic del filial, Pablo Becerril, explica com ho havia viscut precisament.
Coses que no tindrien que passar mai. Intentarem respectar una miqueta també al principi de que el que passa en el camp queda en el camp. Jo crec que com a entrenadors no sempre donem exemple, però que tenim unes fronteres que inclús quan no donem exemple no s'haurien de traspassar. Jo em pregunto si agredir un jugador de 19 anys és tan fàcil com agredir un jugador d'un altre equip que saps que te la pot tornar. I això és el que ha passat. Al final la federació també permet que es posin carnets en nom d'altres i passen aquestes coses. I després, doncs, que la bona educació no és genètica, i això és el que ha passat avui. I els fets de dintre del vestuari són patètics.
I com deia Becerril, la cosa no va acabar aquí, ja que un cop va sonar el xiulet final, els cops i els insults van seguir camí del túnel de vestidors. Tot fa indicar que l'entrenador visitant va agredir el jugador dels arlequinats, Àlex Rubió Rubi. Com dèiem, el club va decidir trucar als Mossos per denunciar l'incident i van fer acte de presència pocs minuts després. El Sergi Parc, el nostre company d'esports, va ser present a l'Olímpia i va poder parlar al final del partit amb el Rubi.
Rubi, jugador del Sabadell B, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns primer què ha passat aquí al final del partit. Explica'ns-ho millor perquè ho has viscut en primera persona.
Res, a la segona part hi ha hagut un moment que ens hem encarat les banquetes, bueno, crits, i el seu entrenador ha vingut cap a nosaltres i ha fet ell primer una empenta al nostre entrenador i res, han sigut empentes, vull dir, en cap moment hi ha hagut res fora del normal. I després, ja quan ha acabat el partit, bueno, dir també que estaven cridant aquí vamos, cabrones, no sé què, provocant una mica, i després ja aquí quan estava a la porta al túnel de vestidors ha vingut el seu entrenador i em diu... Bueno, no recordo bé el que m'ha dit i m'ha deixat anar un cop de puny. Així la galta, pam, i s'ha anat cap al vestuari.
Això és el que ha passat.
Al final.
Així de cop, sense que tu, diguem, el provoquessis.
Sense dir-li res. No li he dit res en cap moment.
Aquí es repetia el missatge una mica entre el cos tècnic i els jugadors del Sabadell, que s'ha de saber guanyar.
Exacte, s'ha de saber guanyar. Al seu camp nosaltres vam guanyar, vam patir i vam donar la mà als adversaris. Vull dir, en cap moment vam dir res.
I al final, Rubi, l'important, tu estàs bé, no?, després d'aquesta agressió.
Sí, res, no tinc res.
Al final s'han trucat els Mossos també, no? Després, sí, d'aquesta agressió. Suposo que el club denunciarà tota aquesta situació que ha passat.
Sí, però jo no volia denunciar, vull dir, són coses del futbol i es queden aquí.
Són coses del futbol, però al final són coses que han passat després del partit.
Exacte.
Fora del terreny de joc.
Exacte, exacte. I lleig, vull dir, això s'ha d'erradicar, però jo estic bé, suposo que tot, algun de l'equip també ha patit alguna cosa. No sé si un cop de cap he sentit, però estem tots bé.
En definitiva, ha sigut un partit tens. Si et sembla, parlem una mica del tema esportiu del partit. La veritat és que us heu trobat amb un mur, el seu porter Toni Jiménez, que és que ho ha parat tot.
Sí, sí, vull dir, ha parat una falta de Casals, dos de Saavedra, els 1 contra 1, vull dir, molt bé el porter. Nosaltres també crec que les hauríem d'haver aprofitat aquestes ocasions, però bé, vull dir, no hem pogut fer res més.
Una primera part que heu jugat bé, no? Heu triangulat per l'interior, heu obert les bandes, han arribat les ocasions i al final, a la segona part, sí que ells potser han portat el partit una mica més pel seu terreny, no? Amb més contacte físic, un partit més trebat i al final els atacs heu creat ocasions, fins i tot així, però més ja amb el cor que amb el cap, no?
Sí, la primera part, bueno, ha estat una llàstima el seu gol, que ha estat molt d'hora, crec que ha tocat a la mà d'un dels nostres jugadors i després a un del seu equip. I jo crec que la primera part hem dominat bàsicament tot el partit. Sí que defensivament alguns errors també tot l'equip en passes, imprecisions bàsicament, però i després la segona sí que ja està més trebat i hem portat el, suposo que per veterania també, hem portat el partit on ells volien.
I d'aquí també ha sortit tota aquesta tensió, no?, amb aquest partit, sí, més físic i al final...
El que ha estat el problema ha estat pel gol, perquè nosaltres creiem que havia entrat i ells han començat a dir que no sé què, que calléssim, i ha estat per això.
refereixes a una jugada en els últims minuts, no? Un cop de cap que l'ha parat el porter, evidentment un cop més, la pilota ha tocat el travesser, ha botat sobre la línia o dins. La veritat és que és una jugada molt dubtosa, molt difícil de veure, i un altre cop ho socat amb la mena als llavis, no, en aquesta ocasió.
Sí, bueno, ara feia 7 partits que no perdíem, portàvem 6 victòries i un empat dels últims 7 partits. Tard o d'hora havíem de perdre, i res, vull dir, estic igual d'orgullós de tot l'equip i de tots els jugadors i del cos tècnic. Vull dir, aquí estem units i hem remat molt.
L'última, Rubi, la setmana que ve, derbi.
Exacte, contra la Sabadellenca, i ara estan molt millor. Aquí al nostre camp vam quedar 5-0, però ja ara porten 6 victòries o així seguides. Bueno, no seguides, però dels últims... No sé quan porten, però porten victòries ja. Estan fora el descens.
Tant com vosaltres, amb bona dinàmica, llàstima per aquesta derrota, i la veritat és que segur que serà un partit molt bonic de veure.
Dit, sí, sí.
Rubi, gràcies per atendre'ns.
A tu, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Seguim aquí a l'Hotel Suís en aquest dimarts 19 de febrer del 2019, i ara, si ens ho permeteu, que intueixo que sí, farem un exercici, ja ho direm bé, de sabadellenquisme, perquè com ens agrada celebrar tots plegats victòries en derbis de qualsevol esport contra el Terrassa, contra equips de Terrassa, i més si aquest triomf, a més, com diem, té una càrrega simbòlica tan important. Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt content encara.
Arnau Vidal, què tal, president del Sabadell Rugby Club, com estàs també? Bona tarda.
Bona tarda.
Ho dius tu, Oriol, molt content, expliquem el perquè. Victòria per 28-19 aquest passat dissabte a la Roureda en aquest derbi contra els Carboners de Terrassa. Ara, abans d'entrar a l'estudi, t'ho preguntava. Quantes vegades havia jugat en aquests 5 anys de vida de l'entitat contra els Carboners? Havíem de fer una mica de memòria,
sí, eh? Sí, hem hagut de fer una mica de memòria. Segurs, masculí, era el 6è partit que jugàvem contra ells, i les noies no hem sabut comptar, però crec que dubtem d'un, que és entre 3 i 4, per tant estem parlant d'una desena de partits, i cap dels dos equips havia aconseguit mai guanyar a Terrassa, els Carboners de Terrassa.
Això t'anava a dir, primera victòria en la història del Sabadell Rugby Club contra els Carboners de Terrassa. Com va anar aquest partit? Perquè llegint algunes cròniques de l'enfrontament, un partit molt igualat fins al minut 69-70 aproximadament, i a partir d'aquí vau fer un bon tram final de partit.
Sí, vam començar molt bé. Aquest any estàvem tenint uns problemes, ja ho havíem parlat en anteriors programes, que dèiem que teníem bastants problemes en defensa, que sortíem bastant desconnectats, ens costava entrar en el partit, i aquest dia, doncs no sabem si per càrrega emotiva que explico d'aquí una estona o perquè era contra Terrassa, doncs vam sortir des del primer minut molt enxufats, vam començar guanyant, ens van empatar, vam arribar ben bé a la mitja part, si no m'equivoco, la primera part vam acabar amb empat, i després de la segona part, doncs nosaltres vam tirar una mica més de cor i de físic, i ens vam sortir, vam arribar a perdre en algun moment, però crec que ja no vam arribar de 5-6 minuts, potser, i després ja ens vam posar un altre cop per davant i ja no vam deixar cap al marcador.
A més, Arnau, un altre punt important és que era el primer derbi de la història que jugava al Municipal de la Roureda, aquí a casa, a Sabadell, per tant, també doblement important aquest fet, doblement simbòlic.
Exacte, els primers partits van ser quan entrenàvem a Santa Coloma Gramenet, i els següents ja va ser de visitant. Era el primer cop que jugàvem aquí, vam portar tota la família, amics i tot això, i és un moment important.
Suposo que es nota, no? El fet de poder jugar aquí a Sabadell, després d'uns anys a Santa Coloma. Recordo l'estiu també, un any més, com tornàvem a parlar que hi havia problemes per encaixar els entrenaments, per trobar horaris per jugar a la Roureda. No sé com estarà la situació, si està tot una miqueta més estable.
Bueno, és una cosa d'any en any. Nosaltres ara d'aquí poc tornem a retablar les converses amb l'Ajuntament, i a veure, intentem tenir la més seguretat possible i la tranquil·litat que busquem.
Uh-huh. Ara parlarem una mica de futur de l'entitat. Anem a centrar-nos primer, anem a gaudir, no?, d'aquesta victòria en el derbi. Deixeu-nos que allò per un dia, no?, disfrutem d'aquesta victòria en el derbi contra els Carboners, perquè a més, Oriol, era un partit important a nivell de la classificació. Diria que arribàveu a aquest duel empatats a punts contra els Carboners, i ara teniu la zona perillosa de la taula, l'ascens a segona catalana, a 4 punts. Per tant, era victòria doblement important, també.
Era vital sortir en victòria, sortir del camp en victòria. Vam aconseguir-ho, i a part de deixar una mica enrere la part baixa i evitar el descens, que bé, no ho volem per suposat i volem mantenir-los a la fase de divisió d'honor a partir del setembre de l'any que ve. I ara, amb aquesta victòria, més les tres últimes jornades en les que no hem perdut, vam empatar, en aquestes últimes quatre jornades hem empatat tres, hem guanyat tres i n'hem empatat un, ja no només no mirem a veure com sortir, sinó que, per què no, estem mirant una miqueta, tenim números, o sigui, encara tenim, matemàticament, encara podem classificar-nos per la zona de play-off, que no hi comptàvem, tal com vam començar la fase, amb tres derrotes consecutives, i bé, ens toquen, el problema que sí, quatre equips, els quatre estan per sobre la nostra classificació, però bé, l'any passat vam arribar a play-off i aquest any doncs no ho descartem, i com que no ho teníem comptat, doncs mira, potser sona la flauta, ens classifiquem per play-off i després allà ja sí que ja és un altre món, ja veuríem, però de moment, mira, estem mirant amb una classificació i no estem tan lluny, si no m'equivoco estem a 6 punts, el rugby et donen 4 punts per una victòria i després et poden donar un punt més per bonificació ofensiva, que si fas 3 marques més que el contrari, per tant, no estem malament, podríem aconseguir-ho.
No descartem, no descartem. Com està sent també la temporada del masculí? En aquest cas, li preguntem al president, li preguntarem ara a l'Oriol, que és jugador, anem a preguntar-li al president també des de la vessant una mica més a dalt, com està sent la temporada del masculí, com es veu des de dalt?
Des de dalt res, perquè jo estic al camp igual que
també,
ells,
no?
Sí, portant les aigües, empenant, posant el reflex i tot el que es pugui. Aviam, des de fora es pateix, però aquestes últimes jornades han sigut un canvi important de dinàmica, hem recuperat per jugadors que anaven molt justets i és un esport molt dur per ser pocs. Partits amb un canvi, dos canvis, i amb la possibilitat de tenir-ne 8, com l'altre dia,
es nota molt. Ho parlàvem l'altre dia també, a més, amb el Josu Quintana, que és un altre dels jugadors del Sabadell Rugby Club, ens deia, sí, és un derbi, és un partit especial, però el rugby com a esport també té aquella vessant especial, no? Es parla molt del tercer temps, aquella rivalitat sana, no? És a dir, és un derbi sa. Igual no, un altre esport ens podem trobar un ambient de tensió, un ambient més calent que pas negatiu. És ben diferent, no? El rugbi.
Sí, és totalment diferent, perquè sí, òbviament hi ha el derbi, tens el cap, que és un derbi, vas amb més força, vas més dur, no vas a fer mal en cap moment, però en cap moment, per tant, i quan va acabar el partit, ells felicitant-nos, nosaltres felicitant-nos amb ells pel partit, agraint per haver vingut, per haver ofert un espectacle que vam oferir, que crec que, pues, ara t'ho dic així de cap, però jo crec que vam veure una centenar de persones, estaven dissabte a la Raureda, jo crec que no havíem jugat mai davant de tanta gent, sense cap mena de dubte, a casa. Sí que algun dia que hem jugat a camps així més grans, que abans hi havia un partit, després n'hi ha un altre, i sempre pues, hi ha gent que es queda, potser sí, però a casa jo crec que no havia vist mai tanta gent a la Raureda.
Imagino que això, Oriol, s'agafa també una mica arrelant-se aquest horari de dissabte a les 4 a la Raureda, que tothom ho tingui ja programat al cervell.
Sí, perquè a més quan coincidim masculí i femení, normalment ens anàvem rotant, però les noies feien a les 4, els nois feien a les 6, i ara ja no coincidirem més fins a final de temporada, i també pel temps que fa ara, que a les 6 és fosc, que fa fred, que per nosaltres una mica els jugadors ens és igual, perquè un cop escalfes i fas el primer contacte ja estàs escalfat, ja no notes tant el fred. La gent de fora sí que ho nota, la gent de fora, la que acaba el partit, hi ha molta gent que demana caldos.
Estem parlant, recordem, amb l'Oriol Ferran, que és jugador del Sabadell Rugby Club, també amb l'Arnau Vidal, que és el president. Hem estat parlant de l'estat del masculí. Deixeu-me preguntar-vos també pel femení, perquè evidentment la gent del Sabadell Rugby Club és una família, esteu tots involucrats. A l'estiu també demanàveu el fet de poder entrenar plegats per crear aquesta sensació de comunió, sensació de plantilla. Un equip que està per sota, una categoria per sota, segona catalana. Arnau, igual amb alguna dificultat més en quant a efectius. Parlaves ara 8 canvis en el partit de l'altre dia del masculí. El femení igual ho està passant una mica pitjor en aquest sentit, aquesta temporada.
Exacte, com tota la pena del món, els esports femenins peguen molt d'aquestes coses, costa molt trobar gent que vulgui tenir el compromís i poder-se dedicar amb totes les forces. Nosaltres, al nostre grup, tenim moltes noies dedicades, però no en són suficients i molts partits doncs, pateixen això. Però lluiten igual. Siguin 12, o sigui, comencin amb 3 menys, com ja, o comencin amb un més, o que sí, no, lluiten igual.
Aquest vincle que teniu aquesta temporada amb el Vegas, després d'uns anys amb Santa Coloma, en quin estat es troba ara mateix? Com ho teniu?
Bueno, ens trobem amb la complexitat de que fem entrenaments per separat, menys un que es fa junt a la setmana, i es va una setmana, elles venen aquí a Sabadell, i el següent divendres van a Vegas. És complicat, són entrenaments diferents, intentem posar-nos amb el cos tècnic d'acord amb el tipus que es vol treballar i això, però igualment és complicat, el no coneixes tant, però bueno, estem molt contents dels resultats que estem tenint, de la relació humana que tenim amb l'altre club, i estem molt contents.
Camí, del segon any, si no vaig errar, no, de la presidència d'aquest Sabadell Rugby Club, Arnau, quin balanç en fem d'aquest,
doncs mira,
d'aquest temps?
Molta feina i intentar sobreviure sempre. Cada dia tenim més gent, som més coneguts, ens ajuden més la gent, i intentar que l'Ajuntament faci el mateix, que ens doni la tranquil·litat màxima que puguem per poder millorar. Tenim el Sant Quirze com a escola col·laboradora amb, i nosaltres col·laborem amb ells, lògicament, i intentar portar-los el més a prop que puguem nosaltres per acabar fent un club gros.
També ho parlàvem aquí a Ràdio Sabadell fa uns mesos, aquesta notícia que comentaves ara, Arnau, aquest vincle amb el Sant Quirze, no? de potenciar la base, no? del rugbi. No sé, us ho pregunto als dos també, eh? Creieu que és una de les assignatures pendents principals, allò, si haguéssim de fer una llista de prioritats del club, estaria dalt de tot el fet d'allò de potenciar encara més la base, de que els nens s'enganxin a aquest esport?
No sé què dirà ell, però jo dic que per suposat, bueno, si en veritat sí que sé què dirà, estem junts a la Junta i per tant és fonamental. Nosaltres ara aquest any, si l'any passat vam arribar a semifinals, és perquè teníem, de primera catalana, com explicàvem, és perquè teníem un equip molt bo, però, i aquest any anem una mica malament, perquè hem perdut molta gent. Hem perdut, vam comptar l'altre dia, 5 titulars de la semifinal que van marxar a final de temporada. Ha arribat gent nova, sí, però és gent nova que no havia tocat una pilota de rugby la seva vida, per tant canvia 5 persones expertes per 5 persones que no han jugat mai. Això nota molt. En cas de que tenim una escoleta, els joves que poden anar pujant, t'assegures doncs, que cada any tens 2, 3, 4 fitxatges de nois i noies, per suposat, que ja han jugat, que ja porten un parell o tres d'anys i ja tenen el ritme de competició, ja són diferents. Aquest cap de setmana teníem el Pau, el júnior, que li diem, que és el primer noi que ha pujat de l'escoleta del Sant Quirze, ja ha començat aquest any amb nosaltres i està fent una temporada increïble, i és un noi que, clar, té 18 anys, i tenim nosaltres que tenim 30, que ja, pues ja pensem una miqueta, bueno, potser un parell d'anys més, aguantem, tal... Els mirava i parlava amb ells el dissabte de festa, òbviament, perquè vam guanyar, vam sortir de festa.
Com ha de ser, com ha de ser.
Segurament algun dels oients ens va trobar per Sabadell cridant, cantant, bevent, òbviament, i els deia, més que vosaltres sou el futur del nostre grup, vosaltres, quan d'aquí 10 anys nosaltres vinguem a veure els partits a la Roureda, sereu vosaltres els que estareu portant l'equip, els que estareu ensenyant els petits, i això és un vincle que crearem, que és molt important, perquè, a més, fas que la gent es senti del seu rugby club, es senti part d'aquesta petita gran família que tenim.
Al final, no sé si ha apuntat la clau l'Oriol Arnau, deia, us heu trobat a gent que no havia tocat mai un oval, una pilota de rugby. Suposo que és una fase, no?, per la qual ha de passar també l'entitat. Porta 5 anys de vida i no sé si heu notat allò, gent curiosa, gent que s'apropa a provar aquest esport, que vosaltres fins i tot feu aquest treball de captació, imagino.
Sí, sí, hi ha gent que pregunta pel seu compte per busques per xarxes socials, hi ha gent que ve a algun partit, hi ha gent que ve a través de gent que coneix. Ara mateix tenim un noi que va venir un partit a mirar per primera vegada, és del 2000.
És un nen que tenim. És el primer noi que tenim del 2000, si no m'equivoco.
El primer del segle i mira, està allà. I està de suplent, però està començant. Com ha dit el Pau, va sortir de suplent i va fer un partidàs davant de gent de 30 anys, durs, i ell va ser el que es va posar davant de tothom i a tirar.
I de cara al futur, què? Què li espera a l'entitat? Perquè, evidentment, hi ha una vessant en esportiva, l'hem anat comentat durant l'entrevista, també hi ha una vessant social, vosaltres heu fet molts, recordo, per exemple, el tema del Movember, que això ja és un clàssic de l'entitat, moltes accions solidàries, que ens marquem de cara a aquest futur del Sabadell Rugby Club en tots els aspectes, en una vessant mirant-la més com a entitat, com a club?
Jo parlo esportivament i ja parlarà del tema del camp. Esportivament, ho acaba aquesta temporada de la millor manera possible, mantenir la categoria per així l'any que ve. És una mica diferent al rugby, si ara nosaltres quedem entre els 10 primers de 14, l'any que ve jugarem fase d'ascens, la primera fase, que és des de setembre fins a desembre, a Divisió d'Honor Catalana, que seria la, perquè ens entenguem una mica tots, la segona B del futbol. D'acord? En cas de que no et classifiquis en aquests grups, tornes a primera catalana, que és on estem ara. En cas de que nosaltres quedéssim quarts, entre els quatre últims, perdó, baixaríem a fases d'ascens a primera catalana. Per tant, començaríem una categoria i hauríem de lluitar per arribar a primera catalana, que és, jo crec que és una mica la categoria que ara mateix ens pertoca per nivell, per gent que tenim, per jugadors, és la categoria en la que més o menys estem. En quant al femení, ara mateix, al mes de desembre, vam perdre l'entrenadora, va haver de marxar per problemes personals, i és molt complicat, igual que deia abans l'Arnau, aconseguir jugadores, també ho és aconseguir un entrenador. Nosaltres som un club de rugby, no podem oferir massa cosa, i ens està ajudant molt el Fran, que és l'entrenador dels nois, doncs també està fent d'entrenador de les noies, com que també tenim el tema dels entrenadors de Vegas, doncs ja ho podem anar tirant una mica endavant, doncs que les noies aquests, si no m'equivoco, són 4 partits que els hi queden, aprendre, treballar per de cara a l'any que ve tornar a començar ja amb una base una mica feta. Ara les noies estan a la cua de la classificació,
encara sense guanyar en aquesta,
segona fase, i com van aconseguir la primera. I ara d'aquesta segona fase, doncs encara no ha aconseguit, doncs aconseguir treure els partits és igual, és el que deia l'Arnau, estan tenint molts problemes d'efectives, de lesions, de tal, i van 13, 14, 15, aquest cap de setmana no van poder jugar perquè eren menys de 11, ja vam avisar abans que no es podien presentar, però eren menys de 11 ja, estem sumant dos equips, és bastant més complicat, doncs que les noies aprenguin, facin una base i de cara al següent any, doncs poder tirar endavant i poder tornar a començar des del principi, com els primers anys que les noies ho van fer fantàsticament.
Vinga, Arnau, per acabar.
Doncs des de la part més administrativa, jo et diria, el meu objectiu és que una persona pugui venir a veure jugar on juga i entrena el Sabadell Rugby Club, ell, els sèniors i l'escola.
No sé si m'agafeu la paraula, però us espero aquí. Abans, digues, Oriol.
Només que m'agradaria dedicar la Victòria, que és molt important, primer de tot al Leo, que veu estar parlant amb ells l'altre dia, que és el del Leo Esmi Àngel, que és un nen que té una malaltia minoritària, que els pares ens els van voler acostar perquè el noi ja, doncs, comencés a conèixer els valors del rugby, de l'esport minoritari, i aquesta victòria per ell, perquè ens ha ensenyat a lluitar. I l'altre també és per la Montse i la meva família. La Montse està aquí fora, divendres va perdre el pare, i em va fer prometre que dissabte aniria a jugar per dedicar-li al pare la victòria contra Carboners, i ho vam poder fer.
Doncs una abraçada a la Montse, que la tenim a l'altra part també d'aquí de la peixera, de part de tot l'equip de Ràdio Sabadell, jugadora també de les Valquíries.
Capitana
de les Valquíries, correcte. Això, quan s'acabi la temporada, us espero aquí un dia també a l'Hotel Suís, abans que també rematem la temporada nosaltres i fem balanç de tot plegat. Us sembla?
Em sembla perfecte, jo sempre que vulgueu.
Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I també l'Arnau Vidal, president d'aquest Sabadell Rugby Club. Moltes gràcies per haver estat aquí.
Moltes gràcies.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís? Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants del Col·legi Claret escoltem.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres de la tarda, 15 minuts, i tancarem l'Hotel Suís d'avui, dimarts 19 de febrer del 2019, després de rebre aquí la gent del Sabadell Rugby. Quina alegria ens van donar tots plegats amb aquesta victòria en el derbi, en el primer derbi disputat a la Roureda contra els Carboners. Però és moment de passar pàgina i, com diem, encetar aquest últim tram de programa parlant d'una notícia que ja us vam explicar fa unes setmanes després de la tradicional trobada de la regidora d'Esports, la Marisol Martínez, amb els mitjans de comunicació per fer balanç de l'any esportiu a la ciutat. En aquella mateixa trobada es va avançar la intenció de presentar Sabadell com a ciutat, com a candidata a ser ciutat europea de l'esport l'any 2021. Doncs bé, en les darreres hores hem conegut que els primers tràmits ja estan en marxa, tal com diu el protocol per optar a aquesta designació. Ha de ser una entitat en aquest cas el Panathlon Club Sabadell, la que proposi a l'Ajuntament de la ciutat la possibilitat de presentar la candidatura a l'entitat Aces Europe abans d'aquest 2021. No es podia fer, l'any que ve a Màlaga serà capital europea de l'esport i, per tant, doncs no s'entreguen aquests distintius. Nosaltres n'hem parlat amb el president precisament del Panathlon, el Josep Masip, que d'entrada ens argumenta quins serien els avantatges de ser ciutat europea de l'esport.
Pensem que és un bon moment, doncs, perquè tot l'esport, vull dir la ciutat, però l'esport de la ciutat, doncs, tingui visibilitat, doncs puguin fer trobades, es puguin fer activitats, es puguin fer coses, doncs, que ens ajudin a potenciar més l'esport a Sabadell, que és una ciutat que sempre ha sigut un referent a nivell del país i a nivell internacional de bona pràctica esportiva.
Doncs, com deia el Josep Massip, un reconeixement que també doncs pretén donar aquesta visibilitat a escala europea i també les polítiques esportives municipals. De fet, aquesta acció es lliga amb el clúster de l'esport de l'Ajuntament i també el pla estratègic de turisme per fer de les activitats esportives una eina per atraure també gent aquí a la ciutat. L'altra pregunta important: què es fa en una ciutat europea de l'esport?
Durant aquell any doncs es fan tot un seguit d'activitats, dona visibilitat, dona fins i tot un reforç per poder plantejar, demanar subvencions a la Unió Europea, es poden fer congressos, es poden fer esdeveniments esportius de més nivell. És dir, jo crec que el més important és dinamitzar, no? És posar tota la ciutat una mica en marxa a favor doncs de l'activitat esportiva.
I, evidentment, Sabadell no és l'únic municipi de l'Estat que opta a ser ciutat europea de l'esport l'any 2021, o que vol optar a ser ciutat europea de l'esport. El president del Panathlon, el Josep Masip, també ha apuntat als possibles rivals que podria tenir Sabadell en aquesta cursa.
Ens han apuntat la possibilitat de que pugui haver-hi Manresa i possiblement podria ser també Terrassa, perquè Terrassa ho volia ser l'any 2020, però precisament per allò que et deia, que la capital serà Màlaga, doncs és pràcticament impossible que li concedeixin res.
Doncs Terrassa podria estar també en aquesta cursa per ser ciutat europea de l'esport l'any 2021. Expliquem, pròxims passos. L'alcalde de la ciutat ha d'enviar una carta d'intencions on s'expressi la voluntat de ser ciutat candidata. Un cop confirmada per Aces Europe, l'Ajuntament haurà de fer un pla i rebre la visita de la comissió avaluadora. Llavors, si Sabadell obté la puntuació adequada, rebrà el reconeixement en una cerimònia al Parlament Europeu abans d'any. De fet, sortirem de dubte ja amb la resolució. Per fer-nos una idea, a Espanya, aquesta distinció de ciutat europea de l'any pot recaure en un màxim de 4 municipis. El passat 2018, les seleccionades van ser Sant Cugat, Guadalajara, Antequera i Santa Lucía de Tirajana. I parlem ara de futbol sala de la segona divisió femenina, on el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro tenia un duel gairebé a vida o mort contra el cué de la categoria, el Vallirana. Les arlequinades no guanyaven des del passat 27 d'octubre i aquesta visita semblava propícia. Doncs bé, satisfacció a mitges, perquè no es va aconseguir guanyar, però les de Marc Muñoz perdien per 2-1, a falta de només un segon i mig per acabar el partit. Un fora de banda, un xut llunyà i un punt vital, perquè en cas de derrota haurien caigut a la penúltima posició. Ara tenen 9 punts i 3 equips per sota. Per això, el mateix Muñoz diu això, que content, però no del tot.
Nosaltres estem amb bastantes baixes per lesió i alguna jugadora estava aquest partit tocada. Sí que anàvem amb la intenció de la victòria, i bé, sí que al final el tenir-ho quasi bé perdut i tot això sí que dona una alegria i una moral bastant, bastant importants, però sí que tenim el nostre pensament de que era un partit important i l'hauríem d'haver guanyat.
Doncs satisfacció parcial, perquè el futbol sala Sabadell femení no guanya des de la jornada 5. Du 4 empats i 9 derrotes en les últimes 13 jornades i precisament en queda una menys per acabar, 12 finals. La primera aquest dissabte a 3:45 de la tarda a Cal Balsac contra el Castelldefels, cinquè classificat d'aquesta segona divisió. I en categoria masculina, a tercera, el grup Zarraona Estudi Barcelona va sumar un triomf balsàmic contra l'Estel Vallseca després de caure eliminats entre setmana a la Copa Catalunya contra el cué del grup, el Montcada. Els arraonistes es van refer d'aquesta ensopegada, superant, com diem, el penúltim classificat per un mínim 1-2. El tècnic Isma Quirós destaca precisament això, el fet d'haver rebut només un gol.
Ha sigut un partit difícil, un equip molt complicat en una pista molt petita, un equip que té un jugador que ho mana i fa i desfà a la seva manera, que té una qualitat immensa, que ens agrada a tothom, i, bueno, i parar-lo, bueno, dins del que cap ho hem aconseguit, però costa, costa molt. I sí, sí, partit disputadíssim.
I ara el grup Zarraona ha fet un salt important a la classificació, és quart amb 30 punts, després que perdessin els seus rivals més immediats. El pròxim compromís serà contra el segon classificat, el Jesús Maria, que té 7 punts més que el grup Zarraona i que va 8 jornades, i que fa 8 jornades, de fet, que no perd. La cita dissabte a 3 quarts de 7 de la tarda al Pavelló del Nord.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I els últims minuts de l'Hotel Suís d'avui els dedicarem a parlar de bàsquet i, malauradament, d'una nova derrota del bàsquet Pia en el grup 2 de Copa Catalunya. Els homes de Jaume Prat no van tenir opcions a la pista del Santa Coloma i van caure per 77 a 57 en un partit per oblidar. A la prèvia ja avisàvem que els colomencs eren un dels equips més forts de la competició, tercers classificats, i així ho han demostrat, imposant-se en els 4 quarts i assolint un màxim avantatge de 24 punts. El tècnic Jaume Prat admet la superioritat dels locals durant l'enfrontament.
Ells a casa són, és un equip rocós, són molt, molt sòlids a casa i és una pista complicada. També és veritat que nosaltres no vam aconseguir, doncs, desenvolupar els mecanismes que havien entrenat durant el cap de setmana. Llavors, bueno, el resultat és clar a favor de Santa Coloma, sí.
En aquest partit, Miguel Valero va ser l'únic home dels Escolapis que va destacar en atac amb 14 punts. Ara la Pia torna a ocupar llocs de promoció de permanència amb 6 victòries i 10 derrotes, però està tot ajustadíssim. Per darrere, els de Can Colapi només tenen un grup de 4 equips empatats amb 5 victòries i 11 derrotes, una més que la Pia. De moment, els de Jaume Prat porten una dinàmica clara en aquest 2019. 2 victòries, totes dues al carrer Garcilaso, i 3 derrotes, totes 3 a domicili. El mateix Prat assenyala què està mancant als seus jugadors.
Va fallar una miqueta el caràcter i la concentració. Sí que es van veure coses de les que havíem treballat i les que havíem parlat durant la setmana, però no amb la intensitat que la necessites per estar i poder competir a Santa Coloma. Vam estar tous a darrere i en atac, doncs, no vam tenir mai les coses clares.
I s'ha de passar pàgina ràpidament perquè aquest diumenge hi ha duel directe al carrer Garcilaso contra el Círcul de Badalona, un d'aquests 4 rivals que comentàvem que està amb aquest balanç de 5-11. El partit arrencarà diumenge a les 6 i abans també tindrà lloc la presentació dels equips de la base del club d'aquest bàsquet Pia. La freda la va donar el bàsquet Pia, però la de calenta la va protagonitzar el Global Bàsquet, amb un triomf molt petit a la pista del Bahia de Cádiz per 44 a 45. A més, 2 punts vitals perquè l'equip gadità estava just per sota la classificació i ara els dos Cartrigos segueixen cinquens, obrint la segona part de la taula, però amb un coixí de 2 victòries en aquest tram final de la temporada. Òscar Onrubia, autor de 17 punts i 10 rebots i del tir lliure de la victòria. Què tal? Molt bona tarda.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Déu-n'hi-do, per un esportista ha de ser un moment de nervis. Quan expliquem 44-44, queda aproximadament un minut, falles el primer tir lliure, però fiques el segon que al final val la victòria. Per tant, un moment, suposo, d'allò de nervis.
Bueno, sí, la verdad es que en todos los partidos, cuando llega una situación de estar bastante reñidos, nos ponemos bastante nerviosos y encima, si en tu mano está el poder decidir el partido, por así decirlo, la verdad que la tensión se nota en la muñeca, pero sinceramente orgulloso de haber convertido ese puntito que nos dio la victoria y a ver cómo va en el siguiente.
A més, Òscar, només vau tenir 2 avantatges en el marcador a Cádiz, el 0-2 i el 44-45, per tant, més aprofitat impossible perquè vau anar perdent de fins a 16 punts.
Sí, empezamos, como tú muy bien has dicho, con el 2-0, fue la primera ventaja que tuvimos y, por así decirlo, la última hasta final del partido. Fue un partido muy reñido en el que hubieron muchas subidas, muchas bajadas, pero sinceramente muy, muy, muy orgulloso tanto del trabajo individual como del trabajo colectivo y, sinceramente, creo que ha sido una victoria muy luchada.
A més, ho hem comentat també diferents vegades, Òscar, amb l'Òscar Trigo, amb d'altres protagonistes. Fora de casa, aneu justets d'efectius. No podeu comptar amb el Xavi Vendrell, per exemple, que és un home que ha arribat per reforçar l'equip i que està sent també protagonista a casa. Per tant, suposo que és una victòria que encara li dona més valor, i hi ha jugadors com tu que suposo que sabeu que fora toca donar aquest puntet més.
Sí, bueno, es cierto que este año vamos un poco más escasos de jugadores, entonces los recambios los tenemos mucho más difíciles. Es cierto que jugadores como Xavi Vendrell nos ayudan mucho en zona, en pintura, con mucha altura, y cuando salimos de casa es algo que no tenemos, y por lo tanto hay que dar un punto para adelante, hay que dar más la cara, porque sabemos que los demás equipos tienen mucho más banquillo que nosotros, y en el caso de que alguno tenga 5 faltas o haga falta algún cambio, nosotros vamos bastante justos.
El Bahia de Cádiz, per cert, Òscar, arribava amb una victòria menys que vosaltres, per tant, deixem enrere un rival directe a la classificació.
Sinceramente era un partido vital para nosotros, el ganar este partido nos transmitía una tranquilidad bastante importante, y sinceramente creo que lo hemos logrado, y ahora es como, por así decirlo, ya nos hemos quitado un poco las cadenas de encima, y ahora a ver si podemos luchar para ir para arriba.
Ara ho deies tu, cap amunt, queden 5 partits per acabar la Lliga, 2 d'ells a casa, el pròxim el dia 2 de març contra el Vista Azul, que per cert l'altre rival amb 2 victòries i 7 derrotes, per tant, no sé quins objectius també us plantegeu en aquest tram final de temporada, començant pel primer partit, Òscar.
Bueno, obviamente como cualquier equipo, nuestros objetivos son ganar, ganar, ganar y ganar, y lo vamos a intentar perseguir hasta el final. Ya no solo depende de nosotros, sino de que algún equipo más tenga alguna derrota para poder intentar llegar a la Final Four, que es un objetivo bastante complicado, pero de momento vamos a mantener los pies en el suelo y vamos a ir partido a partido y viendo cómo van las cosas.
Doncs Òscar Onrubia, jugador del Global Bàsquet d'aquesta primera divisió en cadira de rodes, felicitats per la victòria a Cádiz i per aquest tir lliure també que li va donar la victòria. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Doncs amb l'Òscar Onrubia del Global Bàsquet nosaltres posarem punt i final al programa. Abans, recordeu, i demà no us despisteu perquè no és divendres, és dimecres, i per tant toca roda de premsa la nova Creu Alta abans de l'Espanyol B Sabadell del cap de setmana. Parlant del filial Perico, tindrem un exarlequinat ara a la Dani Jarque, Max Marcet a la nostra secció Portes Giratòries, escoltarem la boia Paula Leitón un dia abans de posar rumb cap a Catània per disputar l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga femenina, que com us hem dit viurem aquí en directe a Ràdio Sabadell d'ell, i a més, entre altres temes, la tornada a la competició dels 2 representants sabadellencs de la segona B de futbol sala després d'una setmana de descans, o les paraules de Dani Lara com a nou tècnic, director tècnic, ja ho direm bé, de l'OAR Gràcia. La presentació, per cert, tindrà lloc avui a 8:45 PM al carrer Boccaccio.
Hotel Suís.
Nosaltres ho deixem aquí un minut per arribar a les 3 de la tarda, recordant-vos que aquest programa el tindreu en uns minuts, en cosa d'uns minuts, a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook, i ens podeu seguir també a Instagram, @radiosabadell. Us enviem una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, també de servidor, Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana tenim menú important esportiu. Dissabte, a partir de 5:45 PM de la tarda, Horizonte, Astralpul, Sabadell, anada dels quarts de final de l'Eurolliga femenina de waterpolo, i diumenge aquest Espanyol ve Sabadell a partir de 12:45 PM del migdia a la Dani Jarque. Que vagi molt bé, una abraçada, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.